Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Ràdio.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Revolució. Els problemes de salut mental seran la principal causa de discapacitat al món l'any 2030, és a dir, d'aquí 4 dies. De fet, prop de 450 milions de persones ja viuen actualment afectades per algun problema de salut mental que els dificulta molt el seu dia a dia. Avui parlarem a fons d'aquesta qüestió tan preocupant i aquest és el primer dels 4 motius que us proposem avui perquè us quedeu al programa. Motiu número 1, com dèiem, conversarem amb el doctor Barbieta, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, sobre aquest problema que no para de guanyar terreny, els trastorns de salut mental i les malalties. I també escoltarem un testimoni molt valent, el d'un pacient que ens explicarà què li passa i com ho enfronta. Motiu número 2. Coneixerem les espectaculars novetats tecnològiques que Eurecat ha presentat al Mobile. Us avanço una cosa. Robots que fan companyia a la gent gran que viu sola i que detecten, per exemple, quan està avorrida. Motiu número 3. Descobrirem com podrà millorar la salut de molta gent amb la proposta investigadora d'una de les empreses més disruptives de Catalunya. I motiu número 4, acabarem avui el programa preguntant-nos si la comunicació digital pot ser o ha de ser una eina estratègica també per a les grans, petites i mitjanes indústries. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos! No hi ha cap dubte que un dels grans temes del segle XXI, dels quals en comencem a parlar i no n'estem parlant prou encara, són els temes de salut mental que cada vegada afecten més persones. Avui en volem parlar una mica, sobretot per visibilitzar-los, per aprendre com l'estigma afecta negativament i, coi, per posar un tema important damunt de la taula. Per això he convidat el doctor Eduard Villeta, que és cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser al Revolució.
Bona nit.
D'entrada, a banda del tema del trastorn mental, clar, quan parlem d'Hospital Clínic les últimes setmanes, no sé com heu estat, perquè aquest atac informàtic us ha deixat revolucionats en tots els sentits, no? Com està la cosa ara mateix?
La veritat és que ha sigut terrible, eh? I per això ha sigut complicat inclús aquesta entrevista, perquè estem molt, molt saturats de problemes, eh? Per sort, l'hospital tenia un dels sistemes més moderns de protecció de dades i, per sort, hi ha hagut una reacció extraordinària del personal, perquè ens havíem quedat sense accés a res, wow. A les històries dels pacients, als paràmetres, a tot. Hem hagut de tornar a l'edat del bolígraf i el paper. Vull dir que, déu-n'hi-do, com a poc ens estem recuperant, però ha sigut bastant estressant, la veritat, els últims 10 dies.
Ja vam comentar en el seu moment la colla de desgraciats capaços de fer una cosa d'aquest tipus que no té nom. Bé, d'entrada, la pregunta que estava fent, la reflexió que estava fent jo al principi, jo no sé si... No en parlem prou encara de salut mental, tot i que sí que és cert que se n'està parlant cada cop més arran de la pandèmia especialment, però no sé si hauria de ser un tema que hauria d'aparèixer amb més freqüència als mitjans de comunicació.
Home, jo crec que sí, òbviament. A veure, hi ha dues coses. Se n'ha parlat molt, però se n'ha parlat molt, lògicament, de la salut mental de la població general. I això és un aspecte important, perquè la salut mental inclús és més important que la física. Les dues són importants, no? I tots som conscients que ens va bé fer exercici o anar al gimnàs. I, en canvi, amb la salut mental ho tenim una mica aparcat, no? No ho volem afrontar. Però se n'ha parlat molt i no tant, a vegades, de les malalties mentals, no? Perquè tenen molt estigma i inclús en aquest moment que s'està visibilitzant la importància de la salut mental, l'estem enfocant més cap al malestar psicològic que molta gent ha tingut durant la pandèmia i que té encara, però potser això no és el més important, perquè el més important és ocupar-se de les persones que estan patint trastorns mentals seriosos, no?
Persones que tenen, estem parlant de esquizofrènia, trastorn bipolar, depressió, etc. Trastorns de malalties d'aquest tipus.
Sí, malalties que per sort actualment tenen tractament i que molta gent, i segurament ho veureu amb algun testimoni, doncs estan bé gràcies al tractament, però que poden tenir recaigudes i persones que necessiten molt suport perquè són malalties que no estan visibilitzades, no? I llavors hi ha una certa discriminació, hi ha un estigma, no se'n pot parlar gaire, es pot parlar més de diabetis, de tenir colesterol, de la hipertensió, no tant d'una malaltia mental, perquè ja només la paraula malaltia mental ja ens espanta i ja ens fa pensar coses negatives.
Clar, per tant, estem parlant de salut mental amb coses en les quals ens sentim més o menys còmodes, no? Més aquesta salut psicològica de, bueno, això de la pandèmia m'ha afectat negativament, i en canvi no ens estem ocupant, com hauríem de fer-ho, dels problemes greus que hi ha al voltant de la salut mental, no? La pandèmia, a banda d'afectar aquesta salut emocional general de la població, per raons òbvies, també ha estat el detonant de casos greus de trastorns mentals.
Clar, és a dir, el que afecta a tots afecta a uns una mica més i uns altres una mica menys. I a les persones que ja tenien alguna vulnerabilitat encara els ha afectat més. Ha afectat a tothom. Hi ha gent que, doncs, que s'ha sentit malament, que ha augmentat l'ansietat, que dorm pitjor que abans, però també hi ha gent que ha empitjorat una malaltia que ja tenia i això, o que s'ha desencadenat. Per exemple, el principal desencadenant de suïcidis, de morts per suïcidi, és la presència d'una malaltia mental i s'ha establert un rècord de suïcidis tant a Catalunya com a l'Estat, no? O sigui que estem realment veient que hi ha un impacte sobre la mortalitat, per exemple, o sobre la salut de molta gent que ja tenia malaltia.
El doctor Vieta el vaig conèixer arran d'un podcast que estem preparant que es diu Gent Normal, precisament parlant de trastorns mentals, i dues coses que vaig descobrir que em van deixar doncs, ben informat però també inquiet, no? Una, ens pot passar a qualsevol persona en qualsevol moment, vull dir que ningú se n'escapa, i l'altra, que les causes dels trastorns mentals en general sabem moltes coses però no tenim ben bé clar encara les raons que porten que una persona tingui, doncs això, una esquizofrènia, un trastorn bipolar, o el que sigui en general, no? I sempre parleu als psiquiatres i els psicòlegs d'una sèrie de factors protectors, una sèrie de factors de l'entorn extern que protegeixen determinades persones i que poden modificar o no la genètica. Però no són ni causes genètiques ni causes externes, sinó una combinació de molts factors el que al final fa que aparegui un trastorn mental, no?
Clar, clar, i m'agrada molt el títol del podcast, perquè et diré una cosa, la meva experiència com a psiquiatre, que ja és una mica llarga, com es pot observar per les canes, em demostra que les persones amb malalties mentals són gent normal. Per això m'agrada aquest títol, no? Que són gent normal que en un cert moment pot estar malalta i que necessita la nostra ajuda perquè a vegades una de les coses que passen quan estan malalts és que no se n'adonen en aquell moment estan malalts. Mm-hmm. Però són gent normal. I llavors, aquí, les causes de la malaltia, hi ha un gran pes de la genètica, però no és l'únic. A més, la genètica, quan un no n'entén, es pensa que la genètica és com una cosa inamovible.
Una
no,
condemna,
la genètica,
sí.
Exacte, la genètica té una part que coneixes, que ja n'hem parlat, que es diu epigenètica, que és que els gens que portes els actives o els inactives, amb la qual els factors ambientals, l'exposició, els factors de risc, poden fer que un els activi o un els inactivi. Per exemple, gent que té un risc, ara et diré un exemple que no és de psiquiatria, que és risc de càncer de pulmó, si fuma, està activant aquests gens. A lo millor hi ha gent que fuma i que com no porta aquest gen, no tindrà càncer de pulmó, malgrat ser un gran fumador. Però, en canvi, aquell que porta els gens i no fuma, no el tindrà. O sigui que sempre és una combinació de genètica ambient i la intersecció, que és l'epigenètica. I això és el que fa que sigui tan complexa. I per això no és que els psiquiatres no siguem gaire llestos, és que l'àmbit en el que refem recerca és molt més complexa.
Hi ha una complexitat brutal al darrere de tot plegat, no? Una altra cosa que també van descobrir fent el Gent Normal, que és que les persones que tenen, i hem de dir tenen, no pateixen, en molts casos tenen trastorns mentals, en molts casos poden tenir una vida més o menys normal si segueixen, sobretot, si tenen una bona medicació, si aplica la psicoteràpia també, i poden fins i tot treballar i tenir una vida normal com la tindria algú afectat per problemes de cor, per exemple, no? Dins d'un context molt concret, però seria així.
Sí, inclús vida, et diria, a vegades supranormal. Això no és l'habitual, però hi ha gent amb èxit a nivell d'artistes, a nivell de creatius, d'escriptors, de poetes, de líders socials, que tenen malalties. I a vegades una malaltia, si aconsegueixes tractar-la i vas al tractament, és com un factor que et fa ser més resilient. No? Un cop estàs en un context de malaltia i la superes i aconsegueixes tenir-la sota control, aquella experiència et pot fer una persona més forta. Per tant, mai hem de pensar que una persona per tenir una malaltia serà menys que una altra. Però sí que és molt crític algo que has mencionat, que és el tema del tractament. Per exemple, quan parlàvem de suïcidi, el factor més determinant del suïcidi en persones amb malaltia mental, que són la majoria dels que es suïciden, és si estan en tractament o no. Les persones en tractament tenen molt menys risc de suïcidi, perquè tenen on anar quan estan més desesperats, tenen algú que els hi farà un canvi de tractament, tenen un psicoterapeuta, tenen una mica el suport de persones que professionalment s'ocupen de la seva salut mental.
Tenim al telèfon una persona normal. Doctor, tenim al telèfon un pacient de l'hospital, és l'Humbert. Què tal, Humbert, com estàs?
Bé, bé. Sentint el que diu i penso que poc podré afegir.
No, jo crec que moltes coses podràs afegir. Escolta, Humbert, en el teu cas... Digues.
No, dic que més aviat l'experiència personal, no?
I tant.
Que és molt forta, però hi ha tot, molt del que jo hauria dit, ho diré, ho ha dit ell. Per exemple, el que acaba de dir ara dels fàrmacs, és absolutament crucial el prendre's la medicació cada quan toca, no?
Clar. D'entrada, perquè sapiguem la importància que té, en el teu cas concret, la medicació. Tu et van diagnosticar amb un trastorn bipolar que, per resumir-ho molt, serien oscil·lacions dramàtiques a l'estat d'ànim. És a dir, que podem passar d'una depressió profunda a just al contrari, a aquell estat maníac on tot és excessivament meravellós, no? I dins d'aquestes oscil·lacions doncs hi ha tot un ventall de grisos pel mig, i aquí el paper de la medicació és important. Com arribes tu a aquest diagnòstic?
Bé, arribo a partir d'un diagnòstic de depressió, no? Jo soc més, tendeixo més a la depressió que a l'eufòria, per dir-ho amb els dos extrems, no? De la malaltia. I, en principi, semblava que era depressió, i em tractaven com una depressió. Fins al moment en què, en aquell moment, no em tractaven encara al clínic, em tractaven amb un servei que hi ha a prop d'un bisc, i quan em vam traslladar a aquell mateix servei ja van veure que això no era una depressió, sinó que segurament era un trastorn bipolar. Llavors vaig tornar a la clínic, em van traslladar, i el clínic, evidentment, doncs, el diagnòstic era clar. No? Uh-huh. Llavors, bé, em van donar la primera medicació, més o menys semblava que anava bé, però vaig entrar en un període de depressió molt forta, suposo que per molta situació d'estrès, no? Això... I, doncs, vaig tenir un intent de suïcidi. Llavors, a partir d'aquest intent de suïcidi, doncs, es va activar totes les alarmes. Van ingressar a un psiquiatre, a una clínica psiquiàtrica, i bueno, em vaig sortir bé al cap d'un mes. Vaig tornar altra vegada a desfer-se els elements maníacs que tenia. I llavors, des de llavors, ja no he tornat a tenir cap més caiguda, perquè va venir la medicació, es va anar ajustant la medicació, i llavors, ja dic, no he tingut cap més caiguda, i més o menys mantinc una situació estable, cada vegada més estable, i això tot és un festa, no sé... El que pot durar, no? Però en principi ara ja porta molt de temps, porta gairebé 7 anys sense...
Quants anys, perdona?
7.
7 anys estable?
Sí.
Home,
sí.
Doctor, Déu n'hi duret, no?
Sí, espero que duri.
Sí, això, a veure, és el cas de molts pacients, perquè per sort acabem trobant, a vegades tenim un principi, al principi una etapa que hem de provar coses, a veure si li va bé, li va malament... I al final, quan trobem la medicació adequada, la majoria dels nostres pacients es posen bé durant anys. O sigui, aquest és l'objectiu, perquè aquesta és una malaltia hi ha moltes malalties psiquiàtriques, aquesta és una en què la medicació juga un paper molt, molt important. Hi ha altres en què, a més de la medicació, hi ha la part psicològica, en aquesta també, però aquesta és una malaltia que trobar el tractament correcte és decisiu. I, per tant, ho ha explicat molt bé l'Humbert, i també ha dit molt bé això de que a ell al principi li van diagnosticar depressió, perquè la majoria de vegades és el que passa amb aquesta malaltia. La gent ve per la depressió, perquè és una cosa que fa patir, i és després d'una bona història clínica quan ens donem compte de que també hi ha aquests períodes de pujada que són molt indicatius de la salut bipolar i llavors ja t'ajuda a instaurar un tractament adequat.
I aquesta és una cosa comuna també de molts trastorns. Aquest, per definició, té aquesta bipolaritat, però hi ha allò que anomeneu comorbilitat, que és que una persona que té X... que està diagnosticat d'una cosa concreta, per exemple, esquizofrènia, també pot tenir ansietat, pot tenir depressió, vaja, que pot tenir moltes altres coses al voltant d'allò central, no?
Sí, el que passa és que les malalties mentals, en general, les malalties mentals, tenen fronteres difuses, eh? No és allò o ets diabètic o ets no, o estàs embarassat o no ho estàs, no? Són coses més blanc i negre. En psiquiatria, a vegades, cada pacient és un món i pot complir criteris de diverses patologies. Per exemple, una persona amb trastorn bipolar, no sé si a l'Humbert li va passar, però alguns pacients amb trastorn bipolar doncs en algun moment cauen en alguna addicció, no? De consumir alcohol o de consumir alguna cosa, altres no. I llavors això complica la patologia. I a vegades el que hi ha també és ansietat o altres. Com molt bé has dit, les malalties mentals a vegades n'hi ha més d'una, però perquè són frontereres, no és perquè tinguis tan mala sort que t'han tocat que tres, sinó que una mica és això, no?
Humbert, ara mateix la teva situació personal i laboral, quin és? Com estàs d'entrada, tu? Bueno, has dit que es porta 7 anys estable.
Jo soc jubilat, o sigui, en aquest moment no... ja em va agafar amb la jubilació. És a dir, em va agafar en un moment que jo era molt actiu, o sigui, tenia una jubilació bastant activa, no? Així que llavors hi va haver el trencament aquest tan fort, no? Però... jo ja havia estat molt actiu i llavors vaig entrar doncs, en un moment d'angoixa i doncs, en saber-me en sortir, etc. Vull dir una cosa que és que volia dir des del començament, que és que l'equip del clínic és extraordinari. Vull dir-ho perquè no és que el CAP, que és el servei aquest a prop de casa, no ho fessin bé, ho feien bé, no? Però amb el clínic hi ha una mena de treball en equip que jo personalment valoro moltíssim. No? Hi ha una qüestió que és que amb aquest treball d'un equip hi ha el factor de la psicòloga, bueno, és una dona, no? Però, que em va ajudar a veure, és a dir, no a curar la malaltia, perquè la malaltia no es cura, però sí a detectar els moments en què compte que vas per mal camí. No?
Ok. Sí, els avisos, camí, doncs,
com?
Els avisos que
sí.
Per detectar que t'estàs posant d'una manera o d'una altra, no?
Sí, sí. I no només els avisos, sinó també l'actitud vital que has de tenir respecte en aquell moment, no? Llavors ja ve la funció del psiquiatre, que és fonamental, no? Que és la de afinar el diagnòstic, el donar-te la medicació que cal, afinar la medicació, etc. No? Però aquesta combinació de l'equip entre psicologia i psiquiatria, per mi és molt important. No? Ho he viscut i puc deixar de la constància. No? D'altra banda, hi ha una altra qüestió que a mi també m'agrada, no? És que el clínic s'està fent un treball d'investigació al respecte. I llavors a mi m'ha agradat que hagin comptat amb mi per aquests treballs, no? D'investigació, que van en una certa línia d'afinar els diagnòstics i aproximar-les al màxim al de la medicina convencional. No? I m'ha interessat d'una banda com a observador extern, no? Però també el fet de viure-ho. No?
Tu diràs. Humbert, moltíssimes gràcies per haver donat el teu testimoni, que ho deia al principi, no és gens fàcil a parlar de segons quines qüestions, sobretot ja no tant per els problemes que té un, sinó pels problemes inventats que generem la societat a partir del que pensem que sabem sobre els trastorns mentals. Humbert, moltes gràcies.
A vosaltres.
Doctor, acabem parlant d'això, de l'estigma, no? dels errors de judici que cometem amb les persones que tenen trastorns mentals, perquè ens pensem que estan fora de la societat, quan en realitat no és així. Estan fora perquè els hi posem fora, però no tindria per què ser així, no?
Clar, sí, és que el problema són aquestes etiquetes que... Una cosa és l'etiqueta diagnòstica, que entre professionals és important per saber quina malaltia té algú, i altra cosa és etiquetar la persona, no? I això és terrible. A veure, si ara... No sé quanta gent haurà vist aquesta pel·lícula, no? Los renglones torcidos de Dios, que és un llibre que vaig llegir quan era adolescent, no?
De Torquato Luca de Tena, sí.
Jo mateix, eh? I, clar, la visió que tens, encara que la pel·lícula sigui entretinguda, la visió que dona de les persones un psiquiàtric, encara que sigui de fa molts anys, és terrible, no? I és terrible perquè ens imaginem això, quan en realitat una de cada quatre persones acaba tenint en algun moment de la seva vida un trastorn mental. Estem parlant, a Catalunya, més d'un 10% de la gent està prenent pastilles per dormir i normalment és perquè té algun problema. Mm-hmm. Hi ha unes xifres, però no en parlem. No en parlem perquè o és una cosa que fa vergonya o és una cosa que ens pot generar problemes a la feina o que ens mirin diferent. I això és el primer que hem de lluitar en contra. Hem d'intentar entendre que som tots igual, que igual que tothom pot tenir un accident de tràfic, tothom pot tenir un accident en forma d'un trastorn mental. I, per tant, entendre-ho com algo que forma part de la vida, de la normalitat, i que té solució.
Una de cada quatre persones. Aquesta és la dada que ens ha de fer reflexionar tots i que ens hauria de fer, ni que fos per això, perquè ens pot tocar, ni que fos de manera egoista, per fer-nos tractar diferent la gent que té trastorns mentals, perquè podríem ser perfectament nosaltres si hem d'atendre les estadístiques. Doctor, moltíssimes gràcies per aquesta estona, també per visibilitzar i per posar damunt de la taula el tema de les malalties mentals, no anant més enllà, com deia vostè, del tema del benestar emocional, que també és important que en parlem, faltaria més, però que hi ha altres qüestions que les deixem una mica enterrades i que de tant en tant està bé que sortin i que en parlem tal com es mereixen. Doctor Eduard Vieta, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia del Clínic de Barcelona, moltes gràcies.
Moltes gràcies i bona nit.
Bona nit. Queda't així,
queda't aquí amb mi. Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tu, me gustas tu, me gustas tu. Vinga, va, queda. Com serà la Catalunya del 2030? Queda't així, queda't aquí amb mi. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Vinga, va, queda.
Quan estàs dissenyat per a no perdre cap oportunitat, tot el que es presenti encaixa amb els teus plans. Nou Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nou referent dels suburbans, dissenyat per a tot el que et proposis.
Toyota, liderant el canvi.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Món 2030.
El ressò del mobile encara no s'ha acabat i, de fet, diria que durarà fins que l'any que ve comenci una nova edició d'aquesta fira tecnològica. No us perdeu els propers minuts del programa perquè sabrem algunes idees i tecnologies que es van presentar amb èxit precisament durant el mobile. Amb nosaltres, Miquel Rey, director general de negoci d'Eurecat. Com estàs? Benvingut al Revolució. Molt ràpidament, perquè n'hem parlat molt, però la teva impressió d'aquest any sobre el mobile, quina és? Bona edició?
Molt bona. Jo et diria que de les que he estat jo, la millor, perquè no només en quantitat, que no tant, perquè el 2019 no va haver-hi més visitants, però sobretot en qualitat. La gent primer tenia moltes ganes de veure's, això està clar. I segona, hi havia tecnologia molt entenedora. En les anteriors edicions, feia 3 o 4 anys, que costava entendre...
Ja, havies de tenir una certa formació per entendre-ho.
Escolta, vostè què ven, no?
Ja.
I, en canvi, aquest any ja està més aterrat, això del 5G, això de la intel·ligència artificial, ja veus aplicacions, com de les que parlarem avui.
Ah, això, perquè el Miquel ens ha portat avui un gadget, que vau triomfar al mobile amb aquest gadget, que és, d'entrada, un blister intel·ligent. Va, què és això?
Es tracta de solucionar un dels problemes que té la gent quan viu sola o quan no viu sola, que és que s'oblida de prendre's la medicació.
Sí, no? Sí, sí.
Això és un problema tant per la persona com per la gent que es preocupa per aquella persona, ja sigui el metge o un familiar. Llavors, la idea és sensoritzar el blister utilitzant el clàssic teixit del blister o la clàssica film que té el blister, sensoritzant-lo, sí, amb electrònica impresa. O sigui, això vol dir que hi ha una tinta, com una guixada, sí, que quan tu trenques el blister, reacciona i et dona una indicació, una senyal, conforme a la pastilla que està en la posició tal, ha estat oberta.
Aquest senyal va al on tu diguis, al mòbil o una, sí, aplicació, on sigui.
Pot anar directament en el blister, pots tu afegir-hi en el blister, imagina't un d'aquells típics dispensadors de pastilles, que n'hi ha moltes.
Sí, sí, sí.
Doncs allò fa dues coses. La primera és t'avisa quan toca prendre't cada cosa.
És això que has portat aquí, eh?
Sí.
Val, perfecte.
Es tracta, aquí, eh? El device t'avisa, escolta, a tal hora t'has de prendre la número no sé què, no? I després comprova
que
l'hagis obert.
Bueno, clar, te l'has pres, no t'ho pot dir, però com a, correcte, mínim que has tret la pastilla...
Com a mínim això.
Perquè això passa molt. Si ens passa a nosaltres, que som una mica més joves, allò de dir, hosti, m'he pres la... No me'n recordo. Ai, no ho sé, ja vas a mirar el blister a veure si tal... crec que sí. Això com a mínim t'ho soluciona.
Correcte.
Ara aquí hi ha en Carmelos, de moment.
Ara hi ha en Carmelos.
Hi ha en Carmelos, sí, en aquest que ens has portat aquí. Hi ha un blister que posa aquí dilluns, dimarts, dimecres, dijous, bueno, cada dia de la setmana, diferents posicions, i cadascun dels medicaments posat aquí, no?
Correcte.
Clar, ho diem sovint al programa, però tecnologia per ajudar la gent.
Sí, és que al final, si no serveix per viure millor, millor no fer-ho, directament.
Una altra proposta que vau presentar és, d'entrada, també és revolucionari, un robot per fer companyia a gent gran que viu sola. Explica'ns una mica millor això, perquè molta gent dirà, ui, 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 com, què vol dir un robot? Quina mena de robot? Què fa? Com acompanya?
Correcte. D'entrada és un robot que pot ser estàtic, per tant, que ni us imagini algú que farà coses i...
passejant per allà dient coses.
Ja arribarà, això també, o pot arribar a ser, però d'entrada és un robot estàtic que és una evolució personalitzada del que avui ja fa Alexa, per entendre'ns, no? El que es tracta és de que la gent que viu sola no s'hi senti de sola. No és substituïble, l'olor, el tacte i el contacte humà no ho és, de substituïble, però, en canvi, si la màquina s'adapta a les teves necessitats i va aprenent com tu vius, què t'agrada més fer cada vegada que jo et poso el Revolució, si estàs molta estona escoltant-lo o no, no? Si te m'endús per arreu del pis escoltant-ho, doncs jo sabré que quan soni el Revolució te'l posaré, perquè sé que t'agrada. No? Es tracta de que el robot vagi aprenent, de manera que no et sentis sol, que és el gran problema de la gent gran avui, i la gent no tan gran també. Però clar, sentir-se sol vol dir avorrir-se. Avorrir-se sovint porta al sentiment d'inutilitat, i això porta conseqüències per la salut mental
totalment
devastadores. Per tant, tot allò que pugui ajudar a evitar això, benvingut.
Clar, perquè la realitat és la que és, i això, malauradament, en alguns casos no la canviarem. La realitat és que hi ha gent gran que viu sola, o que perquè no té família, o perquè la família que té és com és, i això, doncs mira, és una ajuda, no? No podem canviar el seu entorn familiar, però sí que podem posar aquesta ajuda, no?
Totalment.
A banda d'aquestes propostes, també adreçades a l'àmbit individual, no? Perquè el blister és per una persona, el robot també. Heu presentat al Mobile dues idees centrades al món hospitalari. Quines són?
Sí, a nivell de gestió d'hospital, el que es tracta és de donar als pacients la millor experiència possible, com qualsevol negoci, i també, i especialment en els metges, perquè els metges i personal d'infermeria puguin dedicar temps de qualitat a la teva atenció, no? I que tota la feina prèvia de què li passa al pacient, quines proves ha de fer, tot això ho faci la tecnologia. Això, la manera de fer-ho és intentar automatitzar tots els processos d'informació prèvia que tu acabes fent quan et visita el metge. Si això ho trasllades amb una app com La Meva Salut, que la vam utilitzar tots molt amb l'època Covid, i que realment és una app de les bones, que hi ha pel món en aquest sentit, això ho adaptes amb els processos d'un hospital, també et pot arribar a fer quin és el recorregut d'aquell pacient a nivell de temps i a nivell d'espai. Si ho adaptes amb una unitat de cures intensives o amb un quiròfan, el mateix. Es tracta de fer el més eficient possible
tot el recorregut d'un pacient i tota l'experiència d'aquell pacient a dintre d'un hospital. I això també té influència en quina tecnologia hi ha a cada lloc, quin especialista hi ha a cada lloc, i per tant fas també més eficient el seu temps i fes més, de més qualitat el temps que pot dedicar a concret, perquè ja té tota la informació prèvia que necessitava.
Recordem que quan han vingut metges al programa, una de les queixes fonamentals era sempre el temps que perden fent coses que són estrictament mèdiques, que són administratives, que això en definitiva el que és treu temps de fer una consulta a una persona, no?
Exactament.
I evidentment el repte de la salut pública és poder dedicar més temps als pacients.
Clar.
Perquè hi hagi una millor qualitat, no?
I que totes les proves que es puguin fer a distància, que les facin.
Clar.
Si tu tens un risc de cardiopatia i jo necessito saber una colla de coses teves abans de que vinguis, doncs escolta'm, que les faci abans de que vinguis, no? I si tot les puc fer a distància, doncs millor, perquè si no acabes anant quatre vegades perquè et diguin una diagnosi que podries haver estat 20 minuts amb aquella persona i acabes tenint quatre visites de 5.
Exacte, saps? Exacte, exacte. I per acabar també, i amb això ja estem, una idea per combatre un problema de salut molt concret, que és l'apnea obstructiva del son. És aquello que moltes persones, quan estan dormint, es queden sense respirar durant una estona.
Fa patir, això.
Que fa patir, si ho has viscut i ho has tingut al costat, però que a banda de fer patir, genera problemes de salut greus.
La base és la mateixa. És internet de les coses i és sensors. Tant del robot que t'explicava com fins i tot els de les rutes a dins d'un hospital. El que es tracta és de la fèrula, que ja està al mercat, de l'empresa Giromet, que el que fa és que no t'ofeguis, no?, per molta apnea que tinguis, perquè et deixa la boca no completament ocluïda. El que es tracta és que aquesta fèrula capti dades. Quines dades? Doncs la saturació d'oxigen en sang, el ritme cardíac i altres, la teva posició, perquè llavors amb totes aquelles dades jo podré recomanar quina és la teva posició ideal, quin coixí hauries de fer servir, quin problema tens, si és que hi ha temes relacionats amb l'alimentació, per exemple, previs a anar a dormir o no, cosa que tu en saps força, no? Per exemple. Doncs tot això es tracta d'acumular aquestes dades, aprendre per què passa aquesta apnea i com passa per prevenir-ho. Tot al final, la telemedicina va també molt orientada cap a la prevenció, no només a solucionar un problema que ni el tens, no? S'ha espatllat el cotxe, vaig al taller, no. Abans que s'espatlli et dic, hauries de modificar aquest costum, aquest hàbit que tens, perquè sí tindràs menys apnees. Doncs aquesta fèrula, que té un petit device que capta tota aquesta informació i la transmet, fa que llavors tu puguis tenir un contacte amb el teu metge i et digui, ei, mira, he comprovat això, canvia de posició, a veure què passa. Molt bé, llavors ho registro. Ostres, i si ara fas un coixí més gros? Ho registro. I si ara en lloc de sopar i anar-te'n a dormir al cap d'una hora trigues 2 hores i mitja? I si en lloc de sopar no sé què, sopes una altra cosa? I tot això et permet molta prevenció i al final millorar la teva qualitat de vida. Que
sí,
és
senyor. La importància de les dades, al final, que en medicina és fonamental, sobretot per fer més eficaços els processos i per fer un diagnòstic molt, molt més acurat del que podríem fer dient, no, dormo així, em sembla, bueno, no, sí, no, no ho sé. Al final tot diu una màquina i és el que és, no?
Sí,
Miquel Rey, director general de negoci d'Eurecat, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Sense contradicció no hi ha evolució. Si no hi ha contradicció, no hi ha demà. Hegel. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum?
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Catalunya Valeu.
Fa uns moments parlàvem d'idees i tecnologies que canviaran la nostra vida, o que de fet ja l'estan canviant. No us perdeu els propers minuts perquè continuem en aquesta línia. Volem conèixer una proposta en l'àmbit de la salut, una proposta molt disruptiva. Just watch me dance. Lluís Juncà, director general d'Innovació i Emprenedoria de la Generalitat de Catalunya. Què tal? Benvingut al Revolució.
Moltes gràcies.
Vens acompanyat avui, vens amb el Marc Güell, que és investigador de l'UPF i cofundador d'Integra Therapeutics, que està reconeguda com una de les 10 empreses més disruptives de Catalunya del 2022. Déu-n'hi-do, no? Benvingut.
Merci, content d'estar aquí.
Lluís, que quan diem que una empresa és disruptiva, més enllà de dir, uau, què volem dir?
Doncs volem dir el que el seu nom ja deixa entendre, que és que o bé canvia del tot un sector o que el bé el que en crea un de nou. No? I això normalment vol dir que són empreses molt intensives en tecnologia, en ciència, i que aquesta tecnologia els permet tenir una visió escalable, global, per ser una solució que pugui aplicar no a un mercat local petit, sinó a un mercat global. I, per tant, que capgira del tot un sector, en aquest cas, en el sector de la salut i concretament de les teràpies gèniques.
Marc, explica'ns de la manera més planera possible i més breu, però sense quedar-te de certa coses fora, què esteu fent a Integraterapèutics que és tan disruptiu, tan innovador?
Sí, de fet, la veritat és que és bastant fàcil d'explicar. El que fem a Integra és... Tenim una tecnologia precisa per escriure missatges al genoma humà. O sigui, bàsicament, hem modificat el que són les tecnologies CRISPR, aquestes tisores moleculars, però d'una manera que no només tallen, sinó que més poden enganxar. O sigui, una mica com el Word. O sigui, a part de poder fer tallar, doncs podem enganxar i escriure missatges que més poden ser força llargs. Poden ser no només un gen, inclús més d'un gen o un gen molt gros.
Val. I les aplicacions d'això, per exemple, serien... diguem un parell d'aplicacions d'aquest tipus.
Sí,
perquè estàvem llegint precisament algunes persones que s'han tractat amb teràpies genètiques fa poc, que han millorat moltíssim i tot plegat, no? Però això és un pas més endavant encara.
Exacte. Nosaltres, en comptes de fer la correcció de la mutació, directament enganxem un gen sencer. I sí, els camps d'aplicació són sobretot en malalties rares, que hi hagi un gen mutat, doncs intentaríem amb aquesta tecnologia posar un gen correcte. O també un altre camp d'aplicació que està donant resultats molt bons és en el camp del càncer. O sigui, per d'alguna manera programar genèticament les nostres cèl·lules immunitàries per atacar el càncer de manera més efectiva.
Això un cop ja s'ha desenvolupat o de manera preventiva, per exemple, en aquest cas concret?
Ara mateix es sol fer com a teràpia, un cop ja s'ha desenvolupat i, de fet, inclús com a, diguéssim, teràpia d'última opció, no?
Clar, les possibilitats són infinites, no? De tot plegat. Ara entenc, Lluís, quan deies disruptiu.
Obre de cop un ventall de possibilitats que potser fa 5 o 10 anys eren impensables, de forma que fins i tot acabem pensant que el que està parlant aquestes empreses sembla ciència-ficció, i realment és això. Obren la possibilitat de fer real coses que fins fa pocs anys semblaven impensables.
A més de fer una startup, de ser una startup disruptiva, pertany al que es coneix amb el nom de Deep Tech, no? Tecnologia profunda.
Sí, que és cap allà on volem dirigir el gruix de l'economia, no? Ens agradaria que les empreses entenguin que allà on hi ha realment valor afegit és quan fa servir molta tecnologia i l'orientes bé, evidentment, però que si tu tens un valor diferencial en tecnologia, això et permet obrir un ventall de possibilitats econòmiques molt més gran que si tu a nivell tecnològic ets normal o mediocre, diguéssim, no? La possibilitat d'aquest copin, si tu no fas servir tecnologia puntera, és molt més gran, i en canvi, si tu tens un recurs molt desenvolupat internament, pots, el teu mercat, diguéssim, és el món. I llavors, les deep tech són aquestes que fan servir principalment o bé tecnologia de la biotech, o bé robòtica, o bé intel·ligència artificial.
Mm-hmm. Marc, si no vaig errat, Integra precisament neix de la Universitat Pompeu Fabra. És a dir, que no és allò d'un grup de persones que es munten una empresa, sinó que a partir de la investigació que han estat fent a la universitat pública, a partir d'aquí es generen aplicacions al món de l'empresa, no?
Sí, correcte. De fet, jo vaig tornar l'any 17 d'Estats Units i crec que els experiments fundacionals d'aquesta tecnologia van ser fets, això, en aquells temps. I bé, doncs totes aquestes... O sigui, sobretot aquí teníem la visió, no?, d'alguna manera fer aquestes modificacions a CRISPR per poder fer, doncs, no un genome editor, sinó un genome writer, que li diem. I sí, i per sort, doncs, hem pogut anar tirant endavant els diferents passos. També hem rebut bastant suport de per aquí, que estem bastant contents, i doncs al final doncs es va poder llançar l'empresa i realment doncs crear una plataforma tecnològica per afrontar doncs reptes sobretot en el món de la salut.
Això, Lluís, és un rar avis, és una cosa que passa habitualment, aquest salt de la universitat al món de l'empresa.
Això cada cop passa més i és la principal estratègia que volem inculcar a nivell econòmic, que és que nosaltres entenem que el món, si no tens un pòsit científic i de coneixement, no ets ningú, i per tant el que hem de connectar és aquella part del país que és molt bona amb ciència, que ja la tenim de fa fins i tot dècades, amb la part empresarial, i això cada cop passa més, no? Hi ha més programes, més interès, més cultura d'agafar la ciència del país i portar-la a la realitat en forma d'empreses, no? De fet, gairebé la meitat d'aquestes empreses que dèiem Deep Tech ja són spin-off d'universitats, però que no és cap sorpresa perquè es donen de venir. Si per definició són empreses d'alt contingut tecnològic i científic, només poden venir de les universitats, els centres de recerca, etc.
L'altre dia estava, no recordo ben bé la font, d'això que diria ara, però no sé si era una sèrie de televisió, un article, vés a saber. Però llegia o veia que deien que la tecnologia que hi ha darrere un telèfon mòbil, el tant per cent de tecnologia que prové de la inversió pública és extraordinari. Vull dir que un es pensa que va ser l'Steve Jobs que es va tancar amb el Steve Wozniak a inventar-s'ho tot, i ni molt menys. La majoria de tecnologia que hi ha darrere un iPhone ve dels fons públics, ve de la investigació pública, no?
Clar, i això és el que hem d'intentar fer entendre a tothom, que és a dir, nosaltres necessitem seguir creant molt de coneixement, però necessitem revaloritzar-lo, no només en forma de publicacions científiques que ens donin molta raó al Nature, etc., sinó això traslladar-lo a l'economia real en forma d'empreses que donen rendiment o que donen llocs de treball o de royalties o de contractes econòmics que posin en valor que aquella tecnologia es pugui fer servir arreu del món.
Sí, sí. Marc, explica'ns... És que em té apassionat això, eh? Explica'ns una mica més de les possibilitats que hi ha, perquè jo m'estava imaginant, que igual em dius, no diguis bajanades, però que jo, que en principi ara mateix no tinc cap problema de salut que jo sàpiga, i dic, vull, no sé, fem-ho una mena de mapa i mireu si hi ha alguns gens que tinc aquí al taràs que poden en el futur fer-me que tingui possibilitat de patir Alzheimer o algun càncer d'algun tipus o el que sigui. M'ho podeu arreglar tot això una mica, no? Com qui va ajustar-se a un trajo, no?
Clar, jo crec
no veig nada?
No, en absolut, okay. I a més, jo crec que aquests últims anys, no sé, fa un temps, és que sempre dic que la biologia està en uns temps totalment exponencials, no? Hem après a llegir genomes, a escriure genomes, ordres de magnitud molt més ràpid i més eficientment que no fèiem en el passat. I clar, això ens permet canviar una mica el paradigma, no? Començar a interaccionar amb els sistemes vius, amb el seu llenguatge genuí, que és l'ADN, no? I clar, la teràpia gènica justament va en aquesta direcció. Sí que és veritat que quan es crea una nova tecnologia, en aquest cas, doncs, aquests editors gènics o escriptors gènics, hi ha uns riscos, no?, en qualsevol nova tecnologia. I sempre el primer que es fa és buscar el benefici i risc, no? I clar, en aquest sentit s'ha començat per malalties molt greus, o sigui, amb càncers molt greus, amb malalties genètiques molt greus, però ja estem començant a veure que a mesura que anem coneixent aquestes tecnologies, diguéssim, el nombre d'indicacions va canviant. Per exemple, una de les últimes proves que s'ha mostrat és, per exemple, el colesterol, o sigui, intentar fer un tipus d'edició gènica per baixar el colesterol, i aquí ja estem parlant d'una cosa que molts més, no? És un problema més global. Clar, això s'ha d'anar ajustant, però sí, jo crec que el número de possibilitats és molt gran. Nosaltres hem treballat sobretot amb malaltia genètica, amb càncer, però també just ara ho parlàvem abans d'entrar, no? També inclús en el món del transplantament, o sigui, jo crec que sí que són tecnologies molt bàsiques que poden tenir un abast bastant ample en salut.
Clar, amb el transplantament se m'acupa, però un dels principals problemes és el rebuig de l'òrgan de la persona que dona, no? Potser podem reduir la medicació fent alteracions d'aquest tipus o evitar-la totalment. Vaja, és que qualsevol cosa pràcticament és possible, no? Si podem reescriure fragments perquè una cosa que hauria de passar no passi, no?
Clar, jo crec que, no sé, aquí sí que em podria extendre molt, no? Però realment la vida és fascinant, vull dir, hi ha animals fets amb les mateixes peces que, no sé, que tu i que jo, que resisteixen la radiació còsmica, que no agafen mai càncer, o que inclús no envelleixen, que viuen perpètuament. O sigui, el camp de joc de la vida és increïble, no? Però, en el cas concret dels òrgans, una cosa que s'està apostant i on l'enginyeria genètica està ajudant molt és, per exemple, en buscar fonts alternatives, com, per exemple, fer compatibles òrgans de porc amb humans, que és una cosa que sí que encara no està arribant de manera sòlida a la clínica, però poc li falta, no? Amb humans, amb primats no humans, tenim resultats de ronyons que duren diversos anys. O sigui que també és una cosa que, que pot donar resultats mèdics interessants.
El que dèiem, possibilitats mèdiques pràcticament infinites, dins uns límits, evidentment, i tota aquesta possibilitat que s'obre gràcies a aquesta empresa disruptiva, que ara ja no tinc cap mena de dubte sobre què vol dir disruptiu aplicat a una empresa, perquè si això no és disruptiu ja no sé què pot ser, no? Que és Integrar Therapeutics, i sobretot aquesta idea, no? Que dels diners públics, de la inversió pública, pot sortir una cosa que després repercuteix a tots els nivells.
I jo crec que és important també la idea de que és important aquesta col·laboració público-privada en aquells moments inicials, quan hi ha més risc, no? Perquè fa 4 anys aquest projecte Si ara ja són encara una mica ciència-ficció, fa 4 anys ho era completament. I segurament la inversió privada, almenys la d'aquí, tristament, no estava apostant per aquest tipus de projectes.
Clar, perquè vol, perquè per tant, vol retorn.
Això és un deure de l'administració. Si els privats aquí no volen arriscar-se en aquests projectes, però en canvi veiem que el potencial a mig llarg termini és enorme, el nostre deure és intentar ajudar. Si arriba un dia, esperem que arribi, que la inversió privada aquí també es posa en aquests estadis de risc tan inicials, aleshores potser no farà falta la subvenció pública o l'ajuda pública en aquests moments. Però ara encara no hi estem i, per tant, allà on creiem que és útil que intervinguem amb diners públics és en aquest moment de tant de risc.
Sí, sí, a més, això sí que m'agradaria remarcar-ho, perquè nosaltres, per exemple, ens vam beneficiar tant d'ajuts de la Generalitat, d'Indústria del Coneixement, com de la Fundació de la Caixa, que van ser totalment fonamentals de creuar aquest vall de la mort, no?, que es diu a vegades aquesta vall de la mort, fins que va arribar un inversor que sí que va, doncs, bàsicament, muntar l'empresa de manera més sòlida, no?
Meravellós tot. Lluís, Marc, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Un plaer.
La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Indústria 4.0.
Vinga, anem per feina, que tenim moltes coses per explicar i, com sempre, molt poc temps. Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell, ben tornada al Revolució.
Hola, què tal? Bona nit.
I també saludem la Paula Pérez, que és consultora i experta en màrqueting i comunicació digital i que ha treballat amb moltíssimes grans marques multinacionals, també. Benvinguda. Gràcies. Què tal? Abans de començar, Núria, felicitats pel llibre.
Moltes
vas presentar
gràcies.
Dilluns, el Mossos, una història de lideratge. Va anar bé, la presentació?
Molt bé, ho vaig passar molt bé. Ens ho vam passar molt bé.
Amb la Maica?
Amb la Maica, la Maica és una crac. Ens ho vam passar molt bé i la veritat és que vàrem poder explicar què és lideratge i un cas d'èxit i veure com el lideratge s'aplica i passen coses. I això està molt bé. I passen coses bones.
Com que avui tenim poc temps, un dia tornaràs...
Quan tu vulguis.
Com el Like, com el Marshall. Un dia tornaràs i ens explicaràs més coses sobre el llibre, que té molt, fa molt bona fila, la veritat. A veure, has vingut amb la Paula per què? De què parlem avui?
Mira, parlarem de comunicació digital i especialment aplicada a la indústria. Ja saps que una de les meves passions i de casa nostra, i casa nostra també és Catalunya Ràdio i Revolució... pensar en la indústria i afavorir que aquesta indústria arribi al món. I la comunicació digital sovint es pensa més per les marques, pel servei, per fer publicitat, diguem d'alguna manera, no? I la comunicació digital a la indústria dona per molt, molt més. I la Paola és una persona amb una llarguíssima trajectòria i experiència que crec que val la pena que ens expliqui com pot ajudar la comunicació digital a la indústria.
D'entrada, en tres paraules, quan parlem de comunicació digital, de què estem parlant?
Vale, entonces yo creo que primero hay que definir dos conceptos porque llevan a mucha confusión. Tenemos lo que la gente dice marketing digital y comunicación digital. Y son diferentes, para empezar. Entonces, para dejarlo de una manera muy simple, el marketing digital es cuando te diriges a el consumidor final para poder generar venta. Cuando hablamos de comunicación o comunicación digital, es cuando nos dirigimos a esto, la palabra esta que todo el mundo dice, stakeholders. ¿Vale? Entonces, estos stakeholders, ¿quiénes son? Desde los consumidores finales, obviamente, pero están los gobiernos, proveedores, los propios empleados. Y esta comunicación lo que hace es que ayuda a mantener una muy buena reputación con todos estos stakeholders que a día de hoy son igual de importantes que un consumidor final.
Val, i si estem parlant d'això és perquè deu haver-hi aquí un cert dèficit de comunicació digital a la indústria, no?
Mira, jo crec que la indústria pensa més en comunicar, diguem, en fer venda, diguem, al consumidor final, però tota la grandesa que té la indústria, processos, innovació, mesures que de sostenibilitat, tot això no ho transmet moltes vegades al món. I és una eina potentíssima per la pròpia indústria. Llavors, més que pensar només en les ventes, és un dèficit, jo crec que és una oportunitat que hi ha indústries que encara no han incorporat.
I és així, això? Encara hi ha molta feina per fer, Paula, amb això?
Muchísima. Más que todo porque muchas empresas industriales están en el B2B, que no están directamente, su producto no está directamente vendido al consumidor final. Y claro, a día de hoy, un consumidor final lo que busca es la trazabilidad del producto y que justamente toda esta información sea transparente. Entonces, es muy importante que estas empresas, aunque hagan parte de una cadena de valor y que no esté directamente ligado al consumidor final, el consumidor final pueda acceder a toda esta información del producto que ha comprado y quién ha sido parte de este producto. Entonces, estas empresas es importante que sean dueños de sus propios canales de comunicación para ser dueños de la información que se pone ahí.
A la práctica, ¿qué significa això? ¿Com hi accedeixo jo a tota aquesta informació? Com a consumidor?
Claro, medios digitales. Mira, justamente hace poco para probar el ChatGPT, que ahora está tan de moda, le preguntaba al chat, le dije, bueno, en España, ¿cuánta gente utiliza los medios digitales como única fuente de información? ¿Y cuántas personas utilizan los medios digitales como una fuente de información? Y estamos hablando de un 14% y más de un 50%. Entonces, claro, a día de hoy toda la información es de se puede acceder muy fácilmente, y es por esto que es importante que las empresas controlen sus medios, como pueden ser las redes sociales, sus propios canales, su página web, de cuando se hable de ellos. Entonces, claro, es que es muy fácil a día de hoy poder acceder a este tipo de información. Y ahora ya ni te cuento si lo preguntas al chat.
Sí, se hace bien, claro.
Clar. I fins ara com s'estava fent? O com es fa tradicionalment això, si és que es fa?
A veure, jo crec que avui, i jo crec que aquest és un dels temes que avui ens ocupa l'interès que estem parlant, jo crec que hi ha encara una part de la indústria que té el convenciment que el mitjà tradicional encara és el que arriba a molta gent. I que s'oblida de que aquests canals de comunicació digitals poden ajudar-lo molt més que a vendre. Poden ajudar-lo, això que deia la Paola, no?, a la reputació, però encara hi ha una creença i falta, jo crec, aquest convenciment final de la comunicació digital a la indústria.
Serveix per tot tipus d'empreses, tinguin la dimensió que tinguin, o algunes dius, va, són petites, això no cal.
Totalmente. O sea, lo primero que hay que entender es que la comunicación, marketing digital, no discrimina. Está ahí para todo el mundo. Lo que hay es que hay muchos medios, muchos formatos, muchos canales. Entonces, es verdad que existe y se ve una cierta resistencia simplemente por la envergadura de lo que puede conllevar esto. También a veces es complicado entenderlo, cómo funciona, porque hay tanta gente que tiene que estar involucrada. Entonces, sabiendo esto, hay que entender que lo primero que hay que hacer es priorizar cuál es el objetivo que quiere conseguir una empresa y luego elegir de todas las opciones que existen qué es lo que mejor funciona.
Si jo tinc una empresa i et contracto, tu per què em facis això? Diguéssim, ho dic en aquests termes, no tinc ni idea. Fes-me això de la comunicació digital, que no sé ben bé què és. Per on comencem? Primer dia, el dia 1, de què parlem? Què fas?
Como decía anteriormente, lo primero es entender la estrategia de la empresa y cuáles son sus objetivos. De ahí, priorizar. Pues normalmente las pymes, por ejemplo, tienen muy poco presupuesto. Y es verdad que se intenta ir a todo porque se ve que todo el mundo está en todos los medios, en todas las redes, está absolutamente en todo. Y claro, el presupuesto se diluye. Por lo tanto, el impacto no es el mismo. Entonces, es elegir, a lo mejor, un objetivo y ahí montar una estrategia que se adapte a ayudar a conseguir este objetivo.
Això el dia 1 i el dia 2 ja em fas el pla.
Exactament.
I em dius, mira, l'estratègia seria aquesta, faríem això i això i això. I això, diríeu que hi ha resistències encara? Culturals?
Jo crec que hi ha resistències culturals. I llavors hi ha un altre fet, i és que és un tema complex tècnicament. Com deia ara la Paola, hi ha tants canals, hi ha tants mecanismes que tothom diu, et refereixes a Twitter o a Facebook.
Clar.
Sí, però és que el que hi ha al darrere és molt complex, tècnicament.
Això és una branqueta, no?
Això és una branqueta petita. I quan realment ho vols fer-ho bé, has de saber que al darrere, que el back office, és complex. I quan de fer professionals que facin que això provoqui una mica el miracle de la teva empresa. quan tens l'objectiu clar que les indústries li tenen. Però també val la pena de dir que tenim unes indústries a Catalunya amb molt potencial, amb molt coneixement, amb molts elements, i que amb una bona comunicació digital, home, les fem lluir i les fem arribar a tot el món, que és el que ens toca i és el que volem. Mm-hmm. És ocupació.
Clar, o sigui, tota aquella gent que està treballant 14.000 hores al dia per tirar endavant la seva empresa, que tinguin en compte també això, perquè potser només hauran de treballar 13.999 i tot plegat serà més eficient i més reeixit.
És exactament així.
Molt bé, doncs no tenim més temps. Jo crec que ha quedat molt clar la importància que té la comunicació digital al món de l'empresa, i els que encara s'ho estàveu pensant, potser avui hem acabat de fer l'empanteta perquè us decidiu d'una vegada per totes a implementar-ho. Per tots és possible. Núria Maric i Paola Pérez, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Acabem el programa i ho fem amb una frase de l'emprenedor Muhammad Yunus, economista i Premi Nobel de la Pau, per iniciatives com els microcrèdits o la creació del Banc dels Pobres. És una frase que lliga molt amb el contingut del programa d'avui i diu: la tecnologia és important, però l'únic realment important és el que fem amb ella. Gràcies, equip, gràcies, oients. Fins demà, diumenge.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica, Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé, massa bé.